Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes. Dimecres 5 d'agost. Jo és que tinc moltes ganes de que arribi el cap de setmana. Està nuvolat, però tenim exactament 29 graus. Fa caloreta i jo estic molt ben acompanyada així a la sede de Ràdio Vila-real. Molt bon dia, Montse Muñoz.
Bon dia, Susana. Què tal?
Bon dia, Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes.
Dir als nostres oients que nosaltres tenim l'antena, que és al Monte Bartolo, avui hi ha una sèrie de microcortes, que ens han dit ells, de llum, que ens fastidien prou, però bueno, en internet es poden sentir sense eixos talls que n'hi ha, perquè estan arreglant-lo com fa tanta calor i ara n'hi ha tanta gent desplaçada d'aquella zona, pues, n'hi ha problemes en la red elèctrica. No obstant, nosaltres estem així, en tots vostès, com cada dia treballant i a més dona compte, jo dia avui quan es començava que era dijous, perquè com que avui és dimecres i és dia 5 és dia de cobro.
Sant Paguin,
Sant Paguin.
Quina risa. Bueno, vos ha tret una risa a les dos, claro. El dia 5 cobres, firmes la nòmina i el dia 6, oh, està en el banco.
O ja no tienes nada.
I jo
ja no
clar, doncs pues és això.
Sant Pagarín. Una vegada pagues de tots ja te quedes sense res.
Ah, Sant Pagarín, bueno. Tenim notícies, Maria, notícies que han penjat a la nostra web de bon matí conforme han anat arribant-nos. Aquestes notícies que passen al nostre voltant i que tots els matins, tots els dies, sense falta, des d'ací, des de la ràdio, anem parlant amb tots vostès.
Sí, es comencem en Almassora, perquè el Partit Popular de Almassora acusa al PSOE, que és el que està ara mateix en el govern, de paralitzar les obres del trinquet que els populars van deixar programat en 2005 perquè es fera aquest projecte.
Vaja, cabria pensar, o d'alguna manera o de totes les maneres, si estigueren al revés, també acusarien el Partit Socialista, el Partit Popular. I aquest és el joc que al final els ciutadans estem una miqueta cansats.
Ara ens n'anem a Nules, perquè la població ha registrat fins a 90 sancions per l'incompliment de l'ús de la mascareta. Són moltes persones i ha que tindre molta precaució, Susana. I dirà a aquestes persones pues, que se tenen que ficar la mascareta.
Li hem preguntat a l'alcalde de Nules per el tema rei i per el tema de, bueno, d'estos estalvits que el govern els demana als municipis. I tenim les dues opinions de l'alcalde. Si vos pareix, sentim que ens diu David, l'alcalde de Nules, sobre el tema rei.
En referència a l'acord que esta setmana se firmó per part del Ministeri d'Hacienda i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i que ara pues, se ha publicat avui en el Boletín Oficial de l'Estat, un real decreto per part del govern que pues, habla de esas medidas financieras aplicables a les entitats locales, pues no tiene ningún sentido que el Estado tenga que coger los ahorros de casi 15.000 millones de euros de los ayuntamientos, porque precisamente son los que mejor han hecho la faena en los últimos años, que más hemos reducido el nivel de endeudamiento de nuestros respectivos entes locales, cuando, por ejemplo, el Estado, pues lo que ha hecho en su conjunto, y el Gobierno de España, ha sido cada año ir endeudando más, si cabe aún, pues las arcas públicas. No tiene sentido que peguen zarpazo a los ahorros de los ayuntamientos, que al final somos los ayuntamientos los que mejor sabemos cuáles son las necesidades de nuestros vecinos y dónde deben ir esas inversiones para generar riqueza y para generar empleo y que se note directamente en el bolsillo de la ciudadanía. Y además, cuando van a parar en manos de un gobierno que objetivamente hablando es uno de los gobiernos más caros de la historia de España, un gobierno que sigue sin tener una hoja de ruta clara de cuáles son las medidas necesarias para rescatar a las personas de nuestro país, y donde además pues el Estado no ha hecho los deberes en cuanto a la reducción de gastos superfluos ni de eliminar duplicidades administrativas entre diferentes administraciones que siguen generando un gasto totalmente innecesario. Por tanto, nos ha apretado el cinturón.
En este caso, lo que opinaba era de estos estalvis que tienen que donar los municipios. No, ara sentirem què opina també del rei. Ahir teníem una sèrie d'alcaldes que opinaven sobre això. Tots pertanyien a un partit o a altre. En aquest cas, ell és el president del seu propi partit, l'alcalde de Nules, que és el partit de Centrats, i ell opina d'aquesta manera, és independent, no el tenim emmarcat en ningú d'aquests partits que estan governant a tot arreu de tota la província. Ara anem a sentir què ens diu del tema rei.
A los últimos acontecimientos en torno a la figura del rey emérito Juan Carlos I, pues sí que opino que posiblemente haya tenido una serie de adaptaciones que parece que están ahí ahora mismo en la opinión pública, que no son dignas, ¿no?, de una rebelidad de un jefe de Estado, y que por lo tanto pues hay que rechazarlas todas ellas. Siempre, ¿no? Siempre he sido defensor, y esta vez no será menos, de la presunción de inocencia de cualquier persona hasta que se demuestre lo contrario. Pero lo que también tengo claro es que, por encima de todo, tampoco debe de ensombrecer estos hechos pues el legado, ¿no?, la figura de un rey que hizo mucho por nuestro país y que fue una figura clave para la aprobación de un marco constitucional de derechos y libertades, y sobre todo de la democratización, sin tener que pasar por guerras ni armas en nuestro país. Y creo que es que esa parte muy positiva pues tampoco debería de ensombrecerse por estos hechos.
Ara ja tenim aquestes dues opinions que ens deia l'alcalde de Nules, David García. Si vols, Maria, passem a aquestes altres notícies que tenien que anar parlant de lo que passa al nostre voltant.
Correcte. Parlem ara d'ací de Vila-real, perquè els barris s'han sumat a la suspensió de les festes i han anul·lat totes les celebracions fins a final d'any per la crisi sanitària.
Sí, algo d'esperar, lògic. Encara estem esperant, ja els barris ja han anul·lat, encara estem esperant que de les alqueries, que és l'última població que esperàvem, que estem a l'espera de veure què ens diuen, si finalment anul·len o no. Clar, com és en octubre, també voldran anar veient, no?
Sí, seguim parlant ara de la Diputació, perquè el president de la Diputació, José Martí, està visitant totes les obres que s'han fet en aquest plan de 135 municipis, no? I ahir va estar en Villanueva de Viver, on la Diputació ha invertit 39.000 euros en la construcció d'un escenari per a la població, i també han millorat la seguretat en la carretera de Barraques. O sigui, s'està fent... José Martí està anant a totes aquestes poblacions menudes, no?, on s'estan fent aquestes inversions.
Sí, en aquest cas, quan va prendre possessió del càrrec, ell va dir que seria un defensor de tot aquest món rural i bueno, poc a poc està anant per aquesta via.
Seguim en la Diputació perquè està estudiant ajudar a la supervivència de les farmàcies rurals per a la seva viabilitat econòmica, no? És fonamental aquest servei per a que evitar la despoblació en lo que és l'interior de la província de Castelló.
Sí, tenim una entrevista en Blanca Carcelén, que és la presidenta de l'Associació de Farmàcies Rurals i propietària de la farmàcia en Benafigos. Ella ens aclarirà un poc de què va anar aquesta reunió i a quines conclusions estan arribant.
Seguim i ens n'anem a Onda, perquè el seu consistori i l'Ajuntament ha presentat les seues comptes ja solvents amb 4,8 milions de liquides al banc.
Vaja. Onda té els deures ben fets. L'actual govern i l'equip de govern que se'n va anar ha anat fent bé el que devia de fer. Estos diners suposo que ajudaran molt a la població d'Onda ara en aquests moments que tant necessiten.
I hem començat en Almassora i finalitzem en Almassora, Susana, perquè allà ja s'està fent la mudança al nou edifici del Regina Violant, que és el col·legi que ja podran estrenar els xiquets ara al setembre.
Además, imagina't, estos xiquets que estan des de mitjà de març, que no han anat al col·le, i que de colpe el col·le és nou.
Creu que podran anar al col·le en setembre?
Jo sí. Crec que sí. És més, les organitzacions mundials adverteixen de que tenen que tornar, que estem jugant-nos tota una generació.
La veritat és que sí. Jo per lo que m'afecta...
Seria molt preocupant.
Personalment... És difícil compaginar els pares en el que és els estudis dels fills i quan ja són cursos més difícils, perquè la veritat és que a més jo penso que els xiquets ja no tan fadri, no tan xicotets, i igual que els xicotets deuen d'anar i fer una normalitat.
Tenen un entorn, els xiquets tenen que estar en un entorn d'estudi, els pares no estem preparats per ajudar-los en matèria, no són mestres, i a més, quantitat de pares estem teletreballant o
sí,
tenen el nostre treball, és molt, molt... És molt difícil, sobretot perquè els xiquets són disciplinats fins a cert punt, si en l'entorn, si no se crea un entorn adequat.
Sí, encara així és difícil, perquè ells no ho tenen com que se té que fer els seus deures en casa.
Sí,
entonces
bueno,
és més complicat.
N'hi ha de tot. És dir, n'hi ha que són molt disciplinats i sí que és real que agarren horaris. El que passa és que quan, conforme va passant el temps van relaxant-se.
Clar.
I ara sí que és de veres que com estem en l'estiu si s'han relaxat tots, aquests xiquets, però tindrà que tornar a aquesta nova normalitat que serà la normalitat d'ells, de com hauran d'estudiar i com hauran d'enfrontar el món que ens ve.
Sí, perquè
és real que este món és el que estem vivint. Feia un rato, saps Maria? Quan t'hem abandonat i m'on hem anat les dos a fer-nos un cafè. Sí, senyor.
Que bonico, que bonico.
M'on hem anat les dos. Hem baixat a fer-nos un cafè, entre altres coses, pues, perquè teníem ganes de... Te contamos coses, tan
estar juntes, que és difícil.
De contamos coses. Tu me dies, jo, Susana, és que vaig sempre amb mascareta. Anava caminant i m'he trobat una persona de cara i, escolta, com si tinguem els dos la peste.
Sí, és una sensació molt... A mi realment m'afecta perquè jo sóc una persona que m'agrada. Veus a un amic, besar a una amiga, abraçar, no sé, tindre un contacte més.
I
és difícil perquè te passa una persona pel costat i te lleves una miqueta com dient... És que és horrible. A mi no m'agrada gens.
Per què em senyales, Susana?
Sí, perquè tenim la mania de tocar-nos, Maria?
Sí.
Tenim la mania de tocar-nos tot el món quan ens veiem. Hola, tal, agarrem de la mà.
A mi no m'agrada tocar-me en gent. O sigui, a veure. No sóc apegalosa.
A veure, no és que siguis apegalosa, Maria.
No, però ni
no,
és
que tu però... veus a una persona i, a veure, per afecte, a veure, jo si no tinc afecte en una persona no m'apropé per donar-li ni dos besos, ni saludar-la, ni donar-li un abraç. Per exemple, jo les meves amigues mos abraçàvem que no n'hi hava nada més.
Pues, mira, a mi això no m'agrada, perquè a mi quan jo vaig de minxar i arribe i està tot el món, a mi no m'agrada donar dos besitos a tot el món. O sigui, hi ha gent que sí i hi ha gent que no.
Ja, això és quan estàs en taula que ja no,
sí,
no
sí.
Però si te veus pel carrer, jo tampoc, jo si vas
no.
A dinar i estan en taula, no passe un per un a besar, per què no? Però si te veus al carrer o vas a visitar algú, lo més normal és que dones una, per exemple, la
sí,
gent de la penya,
però,
en la gent de
en este cas n'hi ha persones que li incomoda que la toquen o que la besen. Jo parlava a Maria, és difícil quan és una persona que t'agrada que el teu espai, tot el món tenim al nostre alrededor un espai vital que no ens agrada que el traspassen. És així, no,
sí,
Maria?
Sí, no, claro.
Sí, que se riu, però hi ha gent, a més tu d'una contenia, hi ha gent que estàs parlant-li i te vas apropant a d'ella i aquesta persona va retrocedint. I claro, perquè no li agrada que la...
Está invadiendo tu espacio vital.
Esa es. Entonces, y tú dices, por favor, no mezcles tus vibraciones con las mías.
No.
Entonces,
no.
Y sin embargo, ni a llenar a que sí que te abellís, abrazala, que te abellís, agarrala
de
las
mans. María, yo no me preparé a tú.
A tu te dice, a tu te dice.
No. Pues ara.
Mira, li vaig dir a Txelo que quan me disaren besala, seria la primera persona a la que besaria. Encara, bueno, no sé si Txelo està encara preparada para que la bese. No.
Sí, el que passa que sí que és veritat que sí, és veritat que sí, dins de la redacció les coses han canviat. Antes, bueno, vosaltres no esteu veient, no, però així estan totes senyalant-se unes altres, una està fora, l'altra està dins i estan dins de la conversa encara que no parlen.
Per exemple, fa un temps que no has vist per a Javi, que fa un temps, i quan veus l'abraces, però no jo tots, o sigui, és que és una cosa...
Sí, però per així per la redacció, antes no ens donàvem compte si ens espentejàvem o si tu te podies sentar perfectament una cadira perquè anaves a fer alguna cosa i no te donaves compte quina cadira hi havia algú sentat i dius, escolta, per favor, deixa'm que acabe, que tinc ganament de la cadira, i tu t'assentaves a, pues, gravar una entrevista, sí, o a lo que t'avilliga. Ara no, ara la veritat és que respetem per entrar, per eixir. Tenim un decoro? Com si estiguem...
Aquesta paret que tenim ahí fora, fem com un Spiderman, no? Que mos apretem ahí per a que la gent isca i passe.
Sí, i quan, el protocolo, clar, la campaneta...
Quan entra la gent dins de la ràdio, clar, què fem? Ens alcem, estem en la peixera, ens alcem i ens posem cada un racó perquè els convidats vagin passant i ens guardem tots una distància. Ui, això era impensable.
No, no.
Perquè antes els convidats entraven que no te donaves compte. Fete compte que tu estaves, seguies parlant i t'entraven per darrere, t'apartaven la cadira.
Sí.
Perquè
sí.
Tu tens que continuar. Però això és la nova normalitat.
No és nova. Jo me'n negue. És que me'n negue. Ni és nova ni és normalitat. Doncs
pues imagina't, Maria, quan dicen, quan esta nova normalitat, quan diguen, no, ja se pot tornar a la normalitat, l'abraç que mos pegarà Montse.
És que jo, la veritat, quan vaig entrar ja en Covid, quan vaig arribar a la ràdio, no vos he besat a ningú.
No,
perquè ja no es podia besar ni abraçar, no?
A més, vas arribar en plena pandèmia, en pleno confinament.
Me vau obrir la porta amb mascareta.
I te van dir, esta és la teua mascarilla, estos són els teus guants, i això és el teu puesto.
I això és el teu sanitol, no?
El teu sanitol. I tu vas dir, bien, vale. I totes en la mascarilla posada, a més no sabies si se'n ria o no se'n ria.
Inclús els agriculars, cada un té els seus. Sí. I després se'n desinfecten. Quan
de normal en la redacció tu fortaves l'auricular que veies i dies, jo l'agarre perquè entre en directe i el que vinga darrere, i dien, i una anava per ahí, ¿dónde está mi auricular? ¿Dónde está lo...? I claro, te donaves compte que estava una altra persona parlant. I els micros passava exactament igual. Ara no. Ara hi ha... Però bueno...
Susana té el verd, jo tinc el roig, Maria té...
El gran.
Jo tinc el gran.
El gran. Que
el del poder. El
del poder.
Maria va entrar en pleno poder, confinamiento, i arribada al poder.
Això no vaig dir, això del poder tindríem que discutir-lo.
Ah, te puc quitar el micro ara, i dissabte sense peu. Això no jugues en mi.
Mana ella.
Pues imagina després el estrujo que te pegaria quan poguera. Pégate.
Ui, Maria, prepárate.
És dir, cuidao, que aquí les coses totes van a la memòria, al disco duro, i anem a recordar-nos de lo que van fent-nos. I a tot esto, avui, Montse, este matí, has tingut la teua ruta també per totes les empreses, preparant la tornada del futbol.
Del futbol, que serà el proper setembre. Nosaltres enguany no juguem Europa League, que es comença el dia d'avui, però l'any que ve sí que tenim. Bueno, l'any que ve, a setembre, pues ja tindrem Lliga i també tindrem el Europa League, que estic desitjant que se'n vagi a tota sopa a poder seguir al Villarreal i anar als partits que mos toquen, anar al camp de futbol, que tire de menys molt el meu assiento.
Bueno, i també contenta perquè del programa Protagonistes te parlen molt bé, és dir,
sí.
Han guanyat en oients, bueno, les dades les tenim.
Tinc que donar-te l'enhorabona, Maria, encara que sigues, i a tu, Susana, perquè és veritat que Protagonistes ha pujat en oients molt, tant per via ràdio com per internet, i gent de molts puestos, a més, no gent de la província, sinó gent d'Espanya.
Antes de tot això sempre parlàvem i Montse deia, jo, és que, claro, l'estrella és el futbol, i, claro, pa encaixar totes les falques dins del futbol sempre ens costava la vida.
Molt, sí.
I a Javi, claro, quasi que s'engarrofa, pobret meu, quan té que dir totes les mencions.
Ell se porta bé.
Que igual te ven un rellonge que t'està parlant del penalti. Sí. Entonces, i ara com que ja ho tens un poc més fàcil, no?
Sí, és més fàcil perquè, a més, clar,
tenim més
espai,
hores,
més espai, i entonces pots, pots ficar a la gent que necessite, bueno, realment el producte que se ven o o el que ells mos donen a conèixer a puestos que antes pues era una miqueta més complicat, no perquè no se pugui, sinó per la capacitat, perquè hi ha un moment que tantes cunyes en un partit de futbol no se poden ficar.
En este cas hem passat de ser una ràdio local a passar una ràdio, a ser una ràdio provincial, també això ens permetís abarcar més notícies i abarcar més poblacions que antes no podíem abarcar.
Sí, jo tinc una coneguda que està fora, bueno, està en Madrid, dice, es que me encanta, pero es que todo no os entiendo, todo no os entiendo.
Per cert, saludos a Madrid, tenim gent connectada des de Madrid, perquè ho veiem, nosaltres tenim una pantalla així, la gent que tenim connectada, tenim gent a l'Alemanya, que a més són molts seguidors i des d'ací es enviem molts besos i bueno, i que sapigueu que nosaltres veiem que estan connectats i que bueno, que ens alegra molt. També a Arona, Barcelona, Sant Oliva, també tenim gent de Llàtiva,
de Puçol, que
Mare, Llàtiva, allí quina calor.
Consentaines, besitos, molts besitos i bueno, i Gandia.
Ai, allí podem anar a visitar-los, no?
Sí, podríem fer un programa des d'allí. No? Podríem fer un programa des d'allí.
Oropesa, Benicàssim, estos són més, és que estan així més propers, i esto sí que és
veritat. De Peníscola també.
Sempre els tenim saludats, però clar, quan ens està escoltant gent de més lluny, pues, com que nosaltres...
A Cala de Xisbert també hi ha gent que ens escolta del Cosebre.
En este cas són els que tenim connectats en este moment així i donar-los les gràcies. Besitos grandíssims i que esteu convidats, que si veniu estem en la plaça de l'Ajuntament, veniu a visitar-nos. Nosaltres vos entrarem
en directe.
Contareu les coses que vosaltres sentiu o què és el que vos agrada, lo que, de la ràdio, el que no vos agrada tant, el que vosaltres faríeu o el que no faríeu. Esta és la vostra casa, ja sabeu, sou tots benvinguts. I ara sí, tenim que donar pas. No tenim que donar pas.
És que vos recordeu...
Veus com mana ella?
Sí,
mana.
Vos recordeu... No, que... perquè vull que vos riscau un poquet més, no? Vos recordeu quan ahir parlàvem dels parasols, no? Que estàvem intentant conscienciar a la gent de que no ficara el seu parasol per a què tal. Pues bé, avui tenim un altre consell per a la gent. Escolteu.
En la piscina, si llevas 30 días en la piscina, ¿qué te crees que nos va a sorprender? ¿Tú te crees el cuerpazo que tiene la Eva este verano? ¿Estás de las que ha hecho ejercicio confinado? Si estás ya en Conillo y en Tarifa, se va a recorrer tú la costa. Es que no le da tiempo a conocer los sitios. Si una historia de una rodilla en la playa, qué original. A Villa María. Es capaz de haberse bebido ya hoy 30 mojitos. Otra vez, Manolo, enseñando el barco. Si conozco tu barco mejor que mi casa, pesa. ¿Cuántas veces has comido paella esta semana? Se va a estreñir. Tuve una historia de la puesta de sol en la playa todos los días. Sábado de fiesta. ¿Qué fiesta? No podéis ni bailar. Pasando un mal rato, pone y está en un chiringuito. Me cago en... La Susana está tan morena que queda hasta feo tan moreno. ¿Me entiendes, Jack? La María trabajando en la oficina. Ay, sin aire acondicionado ni nada. Ánimo, cariño. En la piscina. Si llevas 30 días en la piscina...
Ve, pues... Això és la meva amiga, Martita de Grana, que me mana records, no? Que estic així a la meva oficina.
Clar.
Congelar, perquè no estic fresqueta, estic congelar.
Congelar.
És que la vaig entendre tan ahir. Jo dic que és que abans la gent se n'anava de vacances i no existia Instagram. Però gent que esteu en Gandia i Cullera, no fiqueu fotos en Instagram, per favor.
Per favor, no. Vamos a seguir salvant.
Tanto barco, si no tiene frito con el barco, tanta paella que tiene que estar...
¿Cuántos días?
I perquè es parla d'aixa gent que està morena, això que et dona asco, saps? Morena, no, aixa moreno ja no és normal.
No, i esa con tanto ejercicio, tanto cocinamiento, tanto tipo, no. Vos doneu compte com en realitat ens ho passem bé en qualsevol moment, inclús criticant i passant-me-lo mal en casa i dient, ja està con tanto Instagram i tanto Instagram. Pues molt bé,
sí, és això. Veus com tot el món pensem lo mateix, encara que estiguem en Granada, que estiguem així?
I te recordes quan dient, una va a la plaça de Bous i te vas a les ventes, però dius, i clar, tu no vas a la carrera, tu vas i veus, i està con aquella mantilla, i l'altra, i veus l'altra que lleva esa ropa, de no sé què. I totes estem, en vez de estar mirando, estamos mirando a ver qué es lo que está pasando.
Pues sí.
Así y más.
Están més pendents de disfrutar del mojito que de ficarlo en internet. En Instagram.
Esa es.
Ay, qué risa.
En fin, Montse,
jo com me vaig a Peníscola vas a enviar també fotos.
No facis això, eh? Quan te'n vas? Esperé quan jo me'n vaig també.
La setmana que ve.
Ah, pues, zero fotos en Instagram.
I en Benicàssim també. Este cap de setmana en Benicàssim.
Este cap de setmana, Montse se l'ha passat el cap de setmana en la playa i he estado con el agua no sé cuánto, con la ola no sé menos. en la toalla después. Y yo digo, y yo, claro, les primeres dos fotos li dius, me gusta. Pero la foto 33, ja no li pots dir me gusta, no?
Pues esperemos, porque este cap de semana anem a alquilar un patinete.
Oh, bé, desitjant vore tenir patinete, eh?
Bueno, mentre no t'agarre la ressaca... No. O no te confundís, que és en lo de la ressaca, ja anem bé. Senyores, ja, ja. Maria, ja. Anem al primer convidat, que en este cas és Josep Ledesma. Este home, bueno, pues vostès l'escoltaran, vosaltres l'escoltareu. Deuria viure en el carrer Les Palmeres i viu eternament en el carrer L'Ermita. I ara sabran per què. Així en la població de Vila-real.
Estás a la 92.2 FM.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en una amplia terraza. Te sorprenderá. Y en septiembre, Restaurante El Faro Villarreal abrirá sus puertas de nuevo para que disfrutes de nuestra nueva carta en un ambiente íntimo y cálido. Restaurante Arenal Burriana y Restaurante El Faro Villarreal. Lleva tu paladar a buen puerto.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Busquem dones de la província amb una idea emprenedora, autònomes i empresàries que vulguin donar un gir al seu negoci. Si compleixes aquests requisits, ets la candidata ideal per al programa Empren i dirigis en femení. Més informació a peconomica.dipcas.es. Fem territori, Diputació de Castelló.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és...
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo. Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras. Jugamos a querernos con fuego, sorteando el abismo. Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva. ¿Qué tienes que nunca te supe cómo descifrar? ¿Qué quieres? Me gusta tu loca manera de amar. Déjame ser canción, déjame ser en libertad. Déjame ser bandera blanca para rendirme en tu verdad. Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán. Déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar.
I ara tenim nosaltres a un veí d'ací de Vila-real, Josep Ledesma. Molt bon dia, Josep.
Bon dia.
Què li passa a vostè? Vostè té una casa, té una, un xalet en la carretera de l'Ermita. Uh-huh. I com que en principi tindria que tindre un carrer que passara per davant del seu xalet, és aixina, i este carrer no està obert. Per què?
Sí, bueno, jo estic vivint al carrer al carrer Ermita, en aquest cas la meva adreça és carrer Ermita 353, des de l'any 2000. A l'any 99 vaig comprar el terreny, evidentment abans de comprar doncs em vaig assabentar via ajuntament de com estaven les condicions urbanístiques del terreny i de més, i ja hi havia un projecte aprovat amb el qual es posava de manifest que s'havia d'obrir un carrer des de la rotonda de l'ermita fins al cementiri, el carrer, que el no carrer que dic jo sempre perquè no existeix, carrer Palmeres. Aquest carrer tenia...
És dir, el seu carrer seria carrer Palmeres, carrer no carrer Palmera. L'Ermita.
L'entrada a casa meva tindria que ser pel carrer Palmeres, que com he dit abans ja és un carrer que està aprovat, urbanitzat i, en fi, existeix a sobre dels papers, el que físicament no existeix.
I per què no existeix? No...
Pues bueno, jo he estat indagant sobre el tema, hi ha moltes, moltes històries aquí, que jo en principi algunes me les crec, altres no. Aquí sembla ser que en el seu dia la urbanitzadora que estava es va fer càrrec de tota la urbanització de la zona del Madrigal, pues en un moment determinat l'Ajuntament li va deixar de pagar uns diners. Crec que es parla de 3 milions d'euros. Jo, a partir d'un bon moment, amb la informació que tenia al meu abast, em vaig posar en contacte amb el gerent d'aquesta empresa. Ell em va dir que continuaria les obres sempre i quan l'Ajuntament li pagués.
Esta urbanitzadora, vostè pot dir-nos qui és esta urbanitzadora? Si se recorda del nom,
En aquest moment és que originalment era una i al cap d'un temps va canviar
de nom.
Va canviar de nom o va canviar d'urbanitzadora. Jo ho tinc a casa.
Vostè li va comprar el terreny a...
Jo li vaig comprar el terreny a un particular.
Val.
Un particular, llavors aquell particular la informació que em va donar no era cap ni una, o sigui, jo vaig anar, el primer que fas quan compres una propietat és anar a assabentar-te de com està el tema. Llavors via ajuntament, via registre, i estava tot en condicions de poder-se comprar, i a més amb la salvetat de que hi havia un projecte amb el qual estava al carrer, perquè actualment l'entrada a casa meva és a través d'un caminet, però sí, això és provisional, un caminet de 2 metres d'amplada, el qual suposa una gran quantitat de problemes. Vull dir, jo no tinc gairebé cap tipus de servei perquè un camió una mica més gran del compte ja no entra. Llavors això era un problema, però bueno, sempre et dius això serà temporal. Llavors, com que la informació que tens en el seu moment és de que el carrer està projectat i està en vies de solució, doncs dius, bueno, que pugui estar 6 mesos, 1 any, 2 anys aquí esperant i per tindre l'entrada definitiva, que és una entrada com cal, una entrada doncs, adient. Han passat 20 anys i aquí ningú fa res.
En este cas, l'organitzadora en origen canvia de nom o canvia de propietari, no ho sap vostè ben bé, i argumenta que l'Ajuntament li ha deixat de deure 3 milions d'euros, diu?
Sí.
Val.
Això és el dato que tinc via urbanitzadora, perquè, entre altres coses, l'Ajuntament no ha sigut capaç mai de donar-me la informació que jo li he demanat. Jo li he demandat en alguna ocasió, en moltes ocasions, informació a l'Ajuntament a través del senyor Emili Ubiol, que és el regidor, el conseller d'Urbanisme, i he demanat en més d'una ocasió una reunió amb l'alcalde, amb el José Belloc, però ni una cosa ni l'altra. Vull dir, la informació que m'ha donat sempre... Jo una vegada vaig parlar amb l'Ubiol, em va donar una informació també dient-me que això estava en vies de solució, però bueno, d'això fa igual 7 o 8 anys i han passat aquests 7 o 8... En total han passat 20 anys i això no funciona.
I quants afectagien?
Directament, jo, després hi ha un altre senyor que s'ha quedat al terreny colindant amb el meu, s'ha quedat totalment tancat, no té entrada per cap puesto, i després hi ha una immobiliària d'aquí de Villarreal, que és INCE, que té uns terrenys al costat del cementiri, entre el cementiri i casa meva, que, bueno, que són uns terrenys que estan en venda, que suposo que tampoc té gaire sortida, perquè bueno, com que no hi ha carrer ni hi ha res, doncs la cosa està totalment parada. Es podria dir que hi ha el terreny que s'ha quedat tallat, que s'ha quedat tancat, jo i la immobiliària aquesta.
Que en este cas esta immobiliària si està oferint aquests terrenys dient que això va endavant i que acabarà solventant-se. Ah, no sé si vostè ho sap, això.
Sí, sí, suposo que sí. Suposo que sí.
Estan perquè... en venda i quan algú va comprar-los li diu que això està en vies de solució.
Sí.
Vostè en esta immobiliària ha arribat a parlar alguna volta?
Sí, nosaltres teníem una bona relació amb la immobiliària perquè d'alguna forma hem intentat fer pinya de cara a solventar el problema. El que passa que a partir d'un determinat moment crec crec, o no, estic segur, per interessos propis de la urbanitzadora, perquè crec que aquesta urbanitzadora està treballant per l'Ajuntament, mm-hmm. doncs clar, no li interessa estar molt en contra del propi Ajuntament, perquè, paraules textuals, és que es podria quedar sense feina.
Paraules de l'urbanitzadora.
Paraules de l'urbanitzadora, del gestor de l'urbanitzadora. Del gerent.
I d'aquestes persones, per exemple, el senyor que està al seu costat, que ni siquiera pot accedir al seu terreny, uh-huh. que per cert, el terreny deu d'estar deixat de la mà de Déu, no?
Clar, això és un problema que també volia comentar. El terreny és una selva. Uh-huh. Allò hi ha fauna de tot tipus. Fauna que jo, en alguna ocasió, ja li ho he posat en coneixement de l'Ajuntament, és que hi ha tot un seguit de danys col·laterals, també, que van implicant
clar,
cada vegada
no
més l'Ajuntament.
Claro, quan algú no cuida un terreny, tindran problemes sí. pues, de sanitat pura i lògica.
Sí, sí, salubritat allò... total clar. I absoluta. O sigui, jo, l'última acció que he fet de cara al terreny aquest, uh-huh. aquest i altres, uh-huh. Jo estic envoltant d'una selva, pràcticament, no? Llavors, farà un mes aproximadament, vaig fer l'última instància a l'Ajuntament uh-huh. per demanar-li una visita perquè vingués a veure in situ com està la situació, perquè jo a casa meva he vist serps, he vist rates, hi ha un fum, hi ha conills, hi ha absolutament de tot, hi ha fauna de tot tipus. Llavors, fa un mes aproximadament ho vaig tornar a posar en contacte en coneixement
de l'Ajuntament
perquè vingués una patrulla o que vingués la persona que fos, la persona que li correspon, mm-hmm. per veure que realment això és així i perquè li digui als senyors, als propietaris del terreny aquests, que ho deixin en condicions, que ho deixin en unes condicions òptimes de...
Bueno, pues com vostè té el seu terreny.
Inclús crec que legalment l'haurien de tancar. El terreny que no està tancat l'haurien de tancar per evitar que entrin alimanyes i que entrin bestials allà dintre, no? Uh-huh. Però això l'Ajuntament no en fa ni cas. Vull dir, no solament o sigui, l'última vegada ha sigut el dia 8 del mes passat, que li uh-huh. vaig fer l'última instància, que ho tinc a casa, tot això, i bueno, estic esperant resposta.
I quan vostè fa alguna instància, ells contesten?
És el que acabo de dir, que no. Que
no li contesten
no
ninguna instància.
No m'han dit absolutament res. Llavors ara segurament que tornaré a demanar la mateixa acció i llavors quan tingui dos o tres instàncies pues, ho posaré en coneixement de qui ho tingui que posar per ser silenci administratiu o jo que sé, alguna història per poder-li fer, en fi, que facin alguna cosa.
I les averiguacions que vostè ha fet en tot aquest temps, que haurà tingut temps perquè són 21 anys
sí,
el que està ahí, i aquest carrer per què no s'obri? Què li falta per a poder obrir el carrer Les Palmeres?
Bueno, aquí hi ha un tros de carrer, pràcticament tot el carrer, que és terreny públic. Vull dir que ja és propietat de l'Ajuntament uh-huh. i que pot actuar en conseqüència. Després hi ha un tram. El carrer té que fer 10 metres d'amplada. Llavors, justament el que és l'amplada de casa meva, uh-huh. casa meva i casa d'aquest terreny que s'ha quedat tancat,
sí.
tota aquesta façana, diguéssim, amb una amplada de 5 metres, és terreny privat. Llavors l'Ajuntament ho ha d'expropiar. O sigui, són aproximadament 5 metres d'amplada per, no sé, anem a dir 40 metres de llargada. Uh-huh. O sigui, aquesta superfície és l'única que té que expropiar a l'Ajuntament aquest senyor que és veí de per allà, uh-huh. Per poder començar a, bueno, i després una vegada que tingui això expropiat, evidentment, pues, tirar el projecte endavant a través de l'urbanitzadora. Suposo que tindrà que posar-se d'acord amb l'urbanitzadora, amb el qui sigui, per poder tirar el
claro,
projecte
endavant.
Clar,
si n'hi ha diversos fronts, sí, és dir, sí. No han arribat... perquè vostè sap si l'Ajuntament i el propietari d'aixos 5 metres per 10 que vostè diu que és d'una persona privada han arribat a un acord per a poder comprar-lo, perquè quan se fa una urbanització mm-hmm. jo sé i tinc entengut que s'arriba a un justi preci, no?
Clar.
Vostè sap si ells han tingut...
Bueno, jo ara, en aquest moment, bueno, estem peleant amb l'Ajuntament molt de temps perquè l'arquitecte de l'Ajuntament tenia que fer un estudi del tema i llavors presentar a la part jurídica de l'Ajuntament el resultat d'aquest projecte i a partir d'aquí la part jurídica de l'Ajuntament es posaria en contacte ja amb aquest senyor per tirar endavant l'expropiació. Mm-hmm. Jo vaig parlar justament fa dos dies amb la persona de l'Ajuntament que porta el tema, la part jurídica, i em va dir que, bueno, la resposta seva és la de sempre, no? És que han trigat molt en passar-me l'informe. Dic, bueno, és igual, a mi no m'importa. O sigui, jo quan parlo amb vostè, concretament amb la persona aquesta, la resposta meva va ser, jo quan parlo amb vostè estic parlant no amb una persona, estic parlant amb l'Ajuntament. I el senyor que té, que l'arquitecte que té que passar-li el projecte a vostè és a l'Ajuntament també. O sigui, a mi no m'expliqui històries de que ha tardat molt el veí del costat en dir-me el que m'ha de dir. Llavors, em va dir que li dongués tota aquesta setmana, aquesta setmana que estem, i llavors la setmana que ve, dimarts o dimecres, que la truqués i em diria alguna cosa de com està. El tema del justiprecio, el tema de l'expropiació d'aquests 5 metres, que evidentment això no és la solució del carrer. Això és el pas previ perquè el terreny aquest que és privat passi a ser públic i a partir d'aquí ja ha d'estar tot en condicions de que l'Ajuntament tiri endavant el projecte. Però clar, hi ha la falca de que després està la problemàtica que puguin tindre amb la urbanitzadora.
Sí, però vostè està intentant d'alguna manera tota esta... este lío, intentant intentar desfer-lo per a que vostè no estiga en les condicions en les que està. Este senyor que té una propietat tindrà més propietats. Este senyor que té aquests 5 metres privats també serà una part interessant en que tot això se desenrede, no? Perquè si té més propietats, vostè sap si este senyor té més parcel·les per allí?
Sí. Aquest senyor té, o sigui, el que és una vegada passat el carrer, els 10 metres de carrer, a continuació tot és propietat d'aquest senyor. És un terrateniente de tota aquella zona. Té una quantitat immensa de terrenys per allà.
Per tant, a ell li interessaria que tot això estigui urbanitzat, no?
Suposo que sí. És que jo suposo que sí, perquè òbviament una urbanització li dona valor a totes les propietats del voltant.
I a més estem parlant d'una partida madrigal, és a dir, un puesto, una zona on els terrenys se paguen molt bé.
Sí.
I entonces esta persona, este que té estos terrenys privats, no, vostè ha parlat d'ell, sap si té interès perquè tot això se solvente?
Jo he intentat, perquè jo vaig tindre en el seu moment, vaig tindre un problema amb aquest senyor. Aquest senyor, en una ocasió de grans pluges aquí a Villarreal, es va inundar tota la zona. Aquest senyor, això s'ha de veure gràficament, no? Jo estic ubicat en una zona, hi ha el terreny aquest que s'ha quedat totalment tancat i a continuació està a la propietat d'aquest senyor. Amb aquests dies de pluja la propietat d'aquest senyor va quedar totalment anegada d'aigua. Llavors no se li va ocórrer una altra cosa a aquest senyor que fer un forat a la seva paret i tota l'aigua que tenia estancada a la seva propietat va passar el terreny aquest que està tancat.
Clar,
absolutament.
Com a que va de reballada, és dir, el camí l'Ermita, tots sabem que baixa.
Sí.
Entonces va fer un forat a la seva paret, que tindria de pedra o de lo que siga, i se va negar el terreny del seu costat.
El terreny dels meus costats.
El que és una selva.
Exacte. Llavors aquest terreny té 1.000 metres de superfície, que deu ser, pues, bueno, és quadrat aproximadament.
Sí, estava preparat per a fer una casa, no?
Exacte. És quadrat aproximadament, 1.000 metres de terreny, amb una paret d'un metre d'alçada aproximadament, quan es va omplir d'aigua, tot allò, paret aquella no estava preparada per això, ni molt menys, és una paret divisòria del terreny només. Llavors va rebentar la paret aquella i tota l'aigua va entrar a casa meva. Em va inundar la piscina, me la va posar negra, els mobles de jardí flotant per allà, o sigui, un desastre.
Un desastre.
Llavors, a partir d'aquí, pues, en fi, vaig fer l'oportuna sinistra a l'assegurança que tinc, van venir, van, en fi, tota una sèrie d'història, inclús el seguro no ho va cobrir, va ser cosa del consorci, perquè era una cosa que se sortia de mare. Llavors, bueno, degut a tot això, un bon dia aquest senyor... Jo un dia me'l vaig trobar por ahí passejant i vam creuar quatre paraules, però no eren d'amistat ni molt menys, era tot el contrari, no? Llavors un bon dia, a partir de tota aquesta història, es va presentar a casa meva amb la seva advocada. Llavors, com que ja hi havia hagut paraules amb ell, doncs li vaig dir que a casa meva l'advocada sí que entrava, però vostè quedis al carrer...
Sí, però entrava per a solventar la inundació de sa casa?
Sí, per parlar, a veure...
Com podien arribar a un acord?
Sí, perquè, bueno, a més és que jo degut al moment que vam viure, quan es va omplir tot el terreny d'aigua i va rebentar la paret meva, llavors jo vaig sortir de casa meva per la part de darrere i vaig anar al terreny seu i li vaig fer tres o quatre forats perquè sortís l'aigua, perquè no... no entrés a casa meva, que se n'anés per un altre puesto. Suposo que el que volia, perquè al final la cosa, com que no el vaig deixar entrar amb ell, l'advocada tampoc va estar molta estona, va marxar també. Llavors, suposo que el que volia era arribar a un acord dels desperfectes, entre cometes, que jo li vaig fer a la seva paret, per tirar l'aigua per un altre cantó.
Clar, clar. Vostè el que va fer va ser el mateix que entenia que l'havien fet a vostè.
Claro.
Però vostè, o sigui, jo és que davant d'aquestes coses me quedé perpleja. Quina quantitat de problemes ha tingut vostè per ocurrir-se-li vindre a viure a la carretera de l'Ermita?
I vaig venir de Barcelona. Amb el bé que estava jo a Barcelona, i vaig venir aquí a complicar-me la vida.
I no imaginava mai que vostè se trobaria en totes... Perquè, és més, és que vostè porta 21 anys peleant...
Vivint aquí 20 anys, 21. I a Villarreal des del 92, que vaig vindre a treballar aquí.
Però, claro, vostè ve a treballar així, s'instal·la així, ja que està treballant, pues, la riquesa vol que revertisca, perquè tot això... el que vostè, evidentment, si ve a treballar, vol que revertisca la població, se compra un terreny, però és que vostè paga els impostos també a Sevilla Real.
Això és una altra lluita que tenim. O sigui, jo allà el tema d'impostos, jo estic pagant un IBI, doncs, bueno, suposo que el que em toca, si això fos realment una urbanització, si estés urbanitzat, però jo allò és pitjor que rural, perquè jo a casa meva tinc un pou cego, que aquest pou cego és l'única solució que tenim, perquè no hi ha...
Si vostè està en una ciutat conforme està, que de veritat...
Ojo, i a més, vivint a lo que a Villarreal es coneix com la milla d'oro. La milla d'oro, escolta'm, és tremendo això. La milla d'oro, això suposo que ho heu sentit més de 40 vegades, no?
Vostè ara en este moment diria, mire, el que vulga, que vingui que me la compre.
És ridícul, sí.
Vostè l'oferiria a sa casa, diria, no. El que vulga que vingui que me la compre?
No, perquè jo aquesta casa, independentment de l'entorn, que és totalment lamentable, el que és la propietat meva, pues és per viure. És per viure bé. És per viure bé.
Però les condicions que l'oferís en este moment i sa propietat són unes condicions que a vostè el fa patir?
Sí, bueno, ja m'ho he agafat com una lluita... com una assignatura que tinc jo cada dia davant meu, i llavors ja, bueno, ja és algo que no sóc masoquista ni molt menys, però no pateixo.
I tot això...
Jo tinc una lluita aquí, la meva lluita és contra l'ajuntament aquest que tenim, que crec que són una gent que no es mereixen estar aquí. No es mereixen estar aquí. Els dos que conec, els altres potser jo conec per les accions, per el que he llegit, per les coses que diu ell, i després no es compleixen, el senyor José Benlloc i el senyor Emilio Biol, que sí que el coneix personalment perquè he parlat dos o tres vegades, però ni un ni l'altre mereixen cap tipus de respecte.
I per què a vostè...
Perquè són uns embusteros, tal qual.
I per què a vostè el deixen... no el recolzen, és dir, per exemple, el senyor del terreny del costat, el de la immobiliària... clar, és que està molt a soles.
Perquè són uns venguts. Vull dir, aquesta gent té interessos. Jo tinc la gran sort, en aquest cas, de que jo no tinc res a veure a Villarreal. Vull dir, jo vaig venir aquí a l'any 92, em vaig posar a treballar, vaig acabar la meva feina a l'any 2000 i ara treballo, però treballo... els meus contactes són ex-Villarreal, són fora de Villarreal. O sigui, jo no tinc absolutament res.
Vostè teletreballa en este moment?
Jo teletreballo a casa meva, llavors estic jubilat, però tinc uns contactes, estic treballant per una enginyeria, i llavors quan em donen feina, pues jo la desenvolupo a casa meva, l'entrego, cobro i punto, i s'ha acabat. Llavors no tinc cap tipus d'interès a dintre de Villarreal, però el que sí estic fent és pagar els meus impostos. Vull dir, jo tinc un patrimoni que implica que tinc que pagar uns impostos. Jo estic totalment d'acord, però aquests impostos requereixen que jo tingui un servei que no tinc. O sigui, jo no tinc ni enllumenat, ni carrer, ni alcantarillat, no tinc absolutament res. Llavors això implica que els impostos s'incrementen, perquè quan jo tinc que demanar que vinguin a buidar el pou cego, que cada X temps el pou cego s'ha de buidar, llavors això tinc un increment que això tindria que estar cobert pel meu impost, pel meu IBI. El meu IBI, el sanejament, és una de les coses que engloba. Pues jo, a part del gran IBI que estic pagant aquí, pues, em toca pagar, pues, 3 o 4 vegades a l'any, em toca pagar un increment d'IBI per fer el que em tindria que fer l'Ajuntament, que és donar-me un servei.
Josep Ledesma, vostè ha dit que ha tirat una altra instància i que està esperant que li contesten.
Exacte.
Jo el que sí que li agradaria és que si li contesten, que igual que ha vingut a dir que fins ara no li han contestat, que ho digui. I si no li contesten, les portes d'esta casa les té obertes i pot
perfecte.
Vindre...
T'ho agraeixo. T'ho agraeixo perquè suposo que serà un camí que a mi pues, em pot obrir alguna porta.
Sobretot, sap què passa? Que jo estic convençuda que els veïns de Vila-real no s'imaginen, no saben, ho desconeixen, que vostè que està en la Milla d'Oro, que diu que està al carrer l'Ermita, es troba com si estiguera en una favela, no?
Igual. O sigui, el que són els exteriors és una favela, vull dir, és ni més ni menys. Llavors, a més, tinc que dir-te que en més d'una ocasió... O sigui, jo et podria mostrar... instàncies de l'Ajuntament, un seguit d'instàncies, una que és a l'origen i després un seguit d'instàncies pues cada 15 o 20 dies demanant lo mateix, hasta 4 o 5 vegades la mateixa instància i no hi ha resposta. Llavors inclús he demanat en alguna ocasió una entrevista directament amb l'alcalde, veure si hi ha alguna cosa, si és que resulta que com que tinc bigoti pues la gent de bigoti no poden parlar amb ell o qualsevol història.
I
mai m'ha donat resposta, mai.
Jo li puc assegurar que l'alcalde de Vila-real a esta casa i jo a mi m'hi consta que està tot el dia en reunions, perquè d'alguna manera la premsa sí que és veritat que està molt en contacte amb tots els ajuntaments i més en este perquè estem així ubicats. Li ho farem arribar.
Que deu estar molt ocupat, segurament, no?
No, li ho farem arribar.
Tu no creus que
vostè també se mereix
un problema
que
un problema de 20 anys no li toca ja?
Sí, jo també entenc que vostè se mereix que la tenga. Per tant, nosaltres, en la primera ocasió que tinguem en entrevistar a l'alcalde, li farem la pregunta. No ho dubte, nosaltres la farem la pregunta. Jo entenc que l'alcalde d'esta ciutat, per lo menos a esta casa, mai mos ha dit quines preguntes li tenim que fer, i quan hem tingut algun problema les hem fetes directament. És més, jo li dic a vostè que la primera ocasió que tinga de fer-li una entrevista a l'alcalde de Vila-real, jo li la faré. I si tinc l'oportunitat de que Emilio Biol el puguem entrevistar també, també li la faré.
Correcte.
Perquè jo... sóc la primera interessada que vull que Vila-real siga sent pues això, lo que és un puesto molt amable, una ciutat de primera, no?
Sí, que és del que ens... O sigui, tota la gent de Vila-real, sobretot els natius d'aquí, esteu orgullosos del tema.
Molt orgullosos, molt.
Els que venim de fora també comencem a estar orgullosos, però clar, quan passen aquestes coses dius, ostres, això no és el que em van vendre a mi quan vaig arribar aquí, no?
Pues lo que volem és que...
A banda d'això, a mi m'ha tractat tothom molt bé, vull dir que no tinc cap tipus de problema, únicament que, bueno, que quan tens un problema busques una solució, i la solució jo crec que en aquest cas és via Ajuntament i res més, i és a l'Ajuntament
que t'ha de donar
resposta.
Doncs anem a intentar-lo, li pareix? Perfecte. Josep Ledesma, moltes gràcies sin
nosotros
y muy buen día.
A vosotros, gracias.
Contigo siempre prefiero perder para ganar tu sonrisa después. Déjame ser tu voz, déjame ser tu capitán, déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar. Y enfadarte contigo todo lo que quieras, arrastrarme al peligro cuando lo prefieras. Y aguanto la tortura que me quieras.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Vila-real o en www.canen.es.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964 506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mother Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Ya no llevaremos la venda, buscaremos respuestas, moriremos de amor. Ya no, por más que quiera verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó. Ya todo rompe en mí, se va y me mata. ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir. Ya no tengo palabras para rebatir. Ya no te alejas y me dueles.
I avui l'actualitat passa per aquest acord que hi ha hagut a la Generalitat Valenciana entre el Pacte del Botànic i també el Partit Popular i Ciutadans per a la reconstrucció de lo que és l'economia a la nostra regió. I per això avui tenim al diputat autonòmic del PSPB, Paco Gil. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, ens agradaria que ens contares un poquet com han anat les negociacions i com al final s'ha arribat a aquest acord, no?
Des d'un principi el que és els partits del Botànic havíem apostat per un gran acord, acord entre totes les forces que han estat treballant i volgueren sumar-se a aquest gran acord de reconstrucció de la Comunitat Valenciana. Està clar que en qualsevol negociació i en qualsevol projecte que hi ha, pues sempre n'hi ha una visió política que no a lo millor no s'acord a totes les mirades. De fet, n'hi ha una que evidentment no ha volgut estar ni en els treballs ni en les conclusions, que és la formació de Vox, i per tant amb ells pues ja no han comptat. Però sí que és veritat que tenien molt d'interès per a que altres forces que han estat treballant també, com ha sigut el Partit Popular i Ciudadanos, se pogueren sumar. I sí que ha sigut un gran esforç per part de totes les forces polítiques per arribar a aquest acord. Han hagut certes qüestions inicials que plantejava el Botànic que, en certa manera, pues, s'han modificat per a donar cabuda a aquestes altres mirades que són tan necessàries com les nostres, no? Concretament, pues, han hagut en el tema de les reversions de les instal·lacions dels hospitals que estan en aquest moment gestionats per mans privades, que ahir s'assegura que n'hi hagi sempre una seguretat jurídica en el cas de que se pugui fer això. Després tenien també un altre escenari de difícil acord, que era el tema tributari, el tema fiscal, i també hem arribat a un acord. Per tant, jo entenc que demà, pues, a l'hora de votar, m'imagino que tindrem el recolzament del 90% de la cambra i, per tant, crec que hem d'estar satisfets perquè serà un bon acord. Mm.
Jo imagino que sí, després de totes les hores de reunions, arribar a aquest 90% de l'acord és una satisfacció, i perquè és ja com que estan respaldats també per l'oposició i que és una són mesures que eixen endavant entre tots.
Sí, a més entenem que de cara a la confecció dels pressupostos per a l'any 2021, importantíssim per tota la feina que tenim per davant, pues crec que també és una oportunitat, ens ho dirà, però és una bona oportunitat també per a que puguem aconseguir un gran acord pressupostari. Això se tindrà que veure i a lo millor pues, n'hi haurà més dificultats. Però bueno, la veritat és que és per estar satisfets que una vegada han passat tantíssims professionals, tantíssims experts en quantitat de matèries, que unes conclusions se puguen ser aprovades, per tornar a dir, per un percentatge altíssim de les Corts Valencianes, pues, és per estar satisfets.
Mm. Sí, com bé ha vostè nomenat abans, la formació de Vox s'ha quedat fora, com ja va passar en l'Ajuntament de València, que no va participar ni en aquestes negociacions ni les va respaldar, no? Jo imagino que de cara per a les altres formacions, què li pareix aquesta postura?
Bueno, ahir va quedar claríssimament la postura del portaveu, en este cas el senyor Llanos, i després per el nostre síndic Manolo Mata, claríssimament. Esta formació se comporta com una formació antisistema, cosa que tampoc els agrada a la resta, a les altres informacions, perquè, torno a dir, estos han vingut, esta formació han vingut per a eliminar d'una vegada pues les autonomies, les Corts Valencianes, com a cambra legislatura pròpia, i per tant pues estan fora de tot joc. Ells han adoptat una postura d'absoluta demagògia i contra tots i contra tot, i per tant pues en ells pues jo entenc i respecte a tot electorat, però crec que és una formació que en aquest moment s'ha demostrat inútil. Aporta crispació, aporta demagògia, torna a dir, i aporta en part frustració, perquè un votant quan diposita el vot en una formació espera que el representen i que puga d'alguna manera pues aportar al sistema polític, que en definitiva és millorar les condicions de vida de la gent. I esta formació en este moment està enrocada i està en el no ajudar a absolutament a res.
Entrem ara, després de les qüestions polítiques, a aprofundir en aquest pacte, no? Quines mesures per a la reconstrucció de la nostra economia i de la Generalitat destacaria vostè, no? Com a fortes que s'han decidit en aquest pacte?
Bueno, entrar a valorar tantíssimes mesures i anar pormenoritzant, pues, en fi, mos portaria així quantitat de temps. Simplement, jo crec que caldria ressaltar en els pilars que se fonamenta l'acord. I és, en primer lloc, donar-li un reforç claríssim, un reforç econòmic i de mitjans humans al sector sanitari. El sector sanitari, ja ho estem dient durant tots aquests mesos, s'ha demostrat que és un sector fonamental, primordial per assegurar pues, la vida de les persones. No? Per tant, per un costat, i s'ha reforçat el sector sanitari. I és una aposta ferma per la sanitat pública. I jo crec que això és el que en primer lloc destaca davant de totes les altres. Altres qüestions, pues, que hem de tendir a una economia verda. Se li ha donat moltíssima importància a fomentar el transport no contaminant, i també és una part importantíssima de l'acord. Una altra qüestió que també s'ha demostrat en aquests mesos és també ajudar en la manera de lo possible a l'agricultura en tots els seus vessants, perquè també s'ha demostrat que és un sector clau, no? I bueno, podríem anar desglossant-ne més, però jo crec que en aquestes qüestions jo crec que queda prou clar, no? per on aniran els tirs del dictamen.
Pareix que és una primera pedra, no? Cap a una nova era, no? de la nostra societat, on es prioritza la sanitat i també aquesta ese ecologisme, no? I també que passa per el consens de les formacions polítiques.
Sí, es tornar al principi que diem, que és un bon principi, és que hi hagi, pues, això, un acord inicial. Evidentment, després, n'hi ha formacions que fan, posen l'accent més acusat en una àrea o en una altra, però bueno, jo crec que les bases estan prou enfortides per aquest acord i que esperem, pues, que la sort ens acompanyi també en la lluita contra el coronavirus. I jo cada vegada que intervinc sempre sabeu que faig la mateixa reflexió i és apel·lar a la responsabilitat de la gent, la responsabilitat de la ciutadania, perquè com deia la consellera Barceló l'altre dia, la responsabilitat i el futur i el guanyar la pandèmia està en cada un de nosaltres, més que en les restriccions.
Diputat, altra de les qüestions d'actualitat, no? Ha sigut aquesta setmana la decisió, no?, d'aquesta cessió dels fons locals, de les institucions locals, no?, després d'aquest acord en la Federació Espanyola de Municipis. Què opinen vostès des de la Generalitat? Entenen que hi ha gent consistoris que potser es senten desprotegits o enfadats amb aquesta decisió?
Val. Jo, en principi, distingiria una qüestió prèvia. Uh-huh. I la qüestió prèvia és que, davant del marc legislatiu que tenim en aquest moment, uh-huh, hi havia uns fons que estem avaluats en al voltant de 5.000 milions d'euros que no es podien utilitzar. Que no es poden utilitzar, a no ser que fos mitjançant ese instrument de cessió a l'administració central i que, a partir d'aquest moment, vaig revertint de manera continuada als ajuntaments. Jo crec que és una mesura que pot ser que n'hi hagi algun ajuntament que, de manera, pues, qüestions polítiques, no estiga d'acord, però, torno a dir, és una primera solució per a donar eixida i moviment a aquests 5.000 milions d'euros, i és el que vos puc dir d'esta qüestió.
Bé, diputat autonòmic del PSPB, Paco Gil, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i xerrar de tota l'actualitat política, sí, a la Generalitat.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres, una vegada més.
Los dos, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea, te quiero sin voz. Si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guardes rencor. Si todo intento ya es un disparate, ¿qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no.
Estás a la 92.2 FM.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro? Del Kia Niro, ¿te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Estudi Tecle retoma sus clases presenciales el día 1 de junio, manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Vila Real.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestrat te lo ponen fácil.
Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra. En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria. En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Vila Real. Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila Real. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Vila Real.
No soy ejemplo para nada y para nadie. Tengo miserias como cualquiera de ustedes. 14 marcas que me duelen en el alma y 100 defectos que me siguen y no aprenden. Las dudas se divierten, no descansan nunca, como los miedos que siempre estarán presentes. A veces sonrío sin ganas y al revés. Que a nadie importa, nadie tiene que saber. Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan, voy a estar más alerta, más tiempo conmigo. Que cada vez soy más consciente que la vida, sin darnos cuenta, se consume en un suspiro. Voy a quererme pa' quererte mucho más. Voy a tratar de ser mejor y más valiente. Es el momento de enfrentarse a la verdad, que ya está bien de procurar y perder siempre. Recuerdo que un día fui fuerte, recuerdo que no juzgué a nadie, porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo, queriendo matarme. Qué duro es a veces vivir, pero es preferible sentir, aunque no suela la verdad, siendo uno mismo en cualquier parte.
Bueno, i com ja saben, quan ve l'estiu, tots xerarem de les poblacions grans a les poblacions menudes i ens trobem en aquelles, en aquells problemes que hi ha en aquestes farmàcies que tenen que estar obertes pues, tot el temps que necessiten els seus habitants. Per això anem a parlar amb Blanca Carcelén, que és la presidenta de l'Associació de Farmàcia Rural. Buenos días, Blanca.
Hola, buenos días.
Como bien decía a los oyentes antes de empezar con usted la entrevista, claro, cuando venimos vamos de una ciudad y nos vamos, como por ejemplo, a su pueblo, porque usted es propietaria de la farmacia de Benafigos,
sí.
Necesitamos estos servicios que entendemos que deben estar en los pueblos pequeños, pero resulta que cuando llegamos no están estos servicios, ¿no?
Bueno, nosotros sí que estamos en los pueblos. Hemos estado, estamos durante todo el invierno, todo el verano, o sea, todo el año.
O sea, que ustedes tienen todos los servicios que demanda la población, pero para la población que tienen, sino para el incremento de población, ¿están preparados? ¿Tienen todos los servicios que ustedes necesitan tener?
Vamos a ver, nosotros el problema que hay es que, por ejemplo, para la receta electrónica, es un problema muy... Es un problema grande el que tenemos con Internet. Ese es el servicio principal que los pueblos pequeños, prácticamente la mayoría tenemos muchos problemas para acceder a Internet.
Claro, a esto yo me refería.
Lo que necesitamos es que nos ayuden a poder optar a subvenciones o ayudas para poder acceder a un Internet digno, el cual podamos trabajar dignamente y no estar media hora para hacer una dispensación.
Claro, pues a esto yo me refería. Ustedes tienen el servicio que pueden tener, el que ustedes pueden acceder, pero claro, necesitan una buena infraestructura, una buena red para poder dar ese servicio. Y lógicamente, Benafigos, ¿cuántos habitantes tienen en invierno?
Censado 149.
¿Y en verano hasta dónde aproximadamente, por si usted tiene una idea de puede llegar?
En invierno a lo mejor hay 60 personas. Y en verano pues se duplica la población o se triplica, depende.
Y ustedes tienen que ofrecer el servicio
que ofrece cualquier otra farmacia, con todos los inconvenientes que tenemos.
Claro,
la falta de muchas infraestructuras, por ejemplo, el Internet es un problema muy grande, porque si yo no tengo Internet, yo no puedo hacer una dispensación con receta electrónica. Yo he estado 3 semanas sin Internet, sin poder dispensar.
Claro.
3 semanas. ¿Y quién se hace cargo de eso?
Claro.
De todas las pérdidas que yo he tenido.
¿Y cuando
no se hace cargo nadie?
Claro. Y cuando a usted le ocurre esto, ¿qué alternativas les ofrece a sus clientes? ¿Cómo abordan este problema?
Pues la única solución es que se vayan a la farmacia más cercana, perdiendo yo esas dispensaciones. Y ahora en verano, que es cuando yo tengo que más gente tengo y tengo que aprovechar para ganar el dinero que necesito para pasar el invierno.
Sí.
O adelantarles la medicación hasta que me vaya la receta electrónica y poder pasar el SIP.
Claro, esto es un problema.
Debería de hacerlo. Pero hay gente que no se puede desplazar a otro pueblo porque no dispone de vehículo o por cualquier motivo y lo tengo que hacer.
Y ese fue el motivo por el que ayer tuvieron una reunión en Diputación con la vicepresidenta Patricia Puerta y por lo visto se han comprometido, ¿no?, a solucionar este tema.
Sí, bueno, uno de tantos puntos fue el problema que tenemos del acceso a Internet. Se hablaron de otros puntos, pero claro, a lo mejor no es competencia de ellos, pero bueno, se han comprometido a ayudarnos. Y luego también se han comprometido a estudiar una serie de fórmulas para poder ayudarnos en cuanto al pago de cierta, por ejemplo, el alquiler, la luz, el agua, teléfono.
Claro, a poder mantener el servicio.
Sí, para poder mantenernos.
Claro, porque
nosotros recibimos, mensualmente recibimos una subvención a nivel estatal, lo que pasa que no se ha actualizado desde el año 2011. A nosotros nos llaman farmacias BEC, de viabilidad económica comprometida, porque no llegamos a un tope de facturación. Entonces necesitamos una serie de ayudas mensuales. Aparte, Diputación se ha comprometido a estudiar una serie de fórmulas y ayudas para evitar que siga, o sea, para mantener la farmacia rural.
Claro, y es que aquí en la provincia de Castellón hay una gran parte, porque en toda la Comunidad Valenciana hay 72, pero en la provincia de Castellón concretamente hay 32, ¿no?, si no me equivoco.
Sí, es en la provincia donde más farmacias BEC hay. Luego, en Alicante hay 21 y en Valencia hay 17. Esta asociación, la asociación sí. la que hemos formado, que es muy reciente, uh-huh. Agrupa a las tres provincias. Nosotros ayer fuimos a una reunión a la Diputación de Castellón, uh-huh. pero estamos pendientes de Valencia y Alicante, de las diputaciones, lo que pasa que de momento no nos han contestado. Entonces necesitamos ayuda para poder contactar con las diputaciones.
En este caso...
Queremos contactar con ellos.
Claro, en este caso Castellón es una de las que más tiene, que son 32, y sí que les urge una ayuda para poder dar servicio. Imagine, claro, en verano incluso hay gente que vivirá en su población que como tendrá familiares los puede acercar a otras farmacias, pero en invierno es cierto que usted tiene que hacerse cargo de unas situaciones bastante duras, ¿eh?
Sí, sí, bastante duras. Hacemos de todo. En estos pueblos pequeños se hace de todo.
¿Pero es el único acceso que tienen a la sanidad? En definitiva, usted, si está en la farmacia y abre unas horas, abre unos días en concreto.
Yo tengo un horario reducido de 20 horas semanales uh-huh. y me lo reparto durante la semana, ¿vale? Excepto cuando tengo guardia, uh-huh. que es una semana al mes, que estoy las 24 horas del día. Disponible.
¿Y ustedes llegan a hacer también reparto a algunas zonas o puntos cercanos a donde usted tiene la farmacia?
¿Reparto a domicilio?
Sí, me refiero por si hay alguien que no se puede desplazar e incluso ha tenido usted llevarle a veces la medicación.
¿En alguna masía?
Sí.
Durante el confinamiento sí, sí uh-huh. que se ha hecho. Uh-huh. En masías cercanas sí que se ha hecho. Hemos entre la gente del ayuntamiento y el chico, bueno, y la tienda y todo, hemos hecho reparto a domicilio, pero no solo de medicamentos.
O sea que...
También de cualquier cosa que necesitaran uh-huh. durante todo el confinamiento, para que la gente no se moviera.
¿Usted entiende que los tienen abandonados?
Sí, totalmente. Sí, la farmacia rural está abandonada. Y necesita ayuda, urgente.
Si no, desaparecerán, lógicamente, ¿no?
Pues mira, concretamente, a principio de verano, uh-huh. ha cerrado una farmacia ya. Farmacia de la Mata de Morella.
De estas 32 que tenían, una ya ha decidido tirar la toalla, ¿no?
Sí, la farmacia de la Mata de Morella ha cerrado. Uh-huh. Ha cerrado sus puertas ya definitivamente.
Y ustedes, ante esta situación, han decidido hacer la asociación y reclamar a las instituciones que les apoyen, que en definitiva es lo que necesitan, ¿no?
Sí, uh-huh. sí. Sí, porque es yo creo que es un servicio esencial para la población, porque si nosotros no estuviéramos aquí, a ver quién atendía a la población de estos pueblos. Uh-huh. Si solo sube el médico después del confinamiento, en este pueblo solo sube el médico una vez a la semana, los miércoles, y hora y media. Entonces, aquí uh-huh. no hay servicio. Si la farmacia no estuviera, ¿qué servicio tiene esta farmacia a nivel este pueblo a nivel sanitario?
Y en este caso...
Todos estos pueblos están abandonados.
Sí, sí. Y en este caso, esta diputación, esta nueva diputación que se formó, era la que luchaba contra la despoblación. Es decir, que lo normal es que atiendan su petición.
Sí, claro, estamos en ello. El día 5 de diciembre uh-huh. ya tuvimos una reunión con José Martí, uh-huh. con el presidente, y ayer nos atendió la vicepresidenta, Patricia. Y bueno, vamos a ver qué líneas de ayuda y, bueno, qué fórmulas van a presentar.
Blanca, ¿usted ha visto algún avance en estas dos reuniones que han tenido?
Bueno, pues desde diciembre ahora nada. No sé si ha sido por el confinamiento, el problema de la pandemia, pero estaba todo paralizado.
Sí, pero ustedes en la pandemia eran un trabajo esencial, por lo tanto, ustedes paralizados no estaban, ¿eh?
No, las instituciones sí que han estado paralizadas, pero nosotros no.
Blanca, por lo que supongo que la gente que nos estará oyendo, lo que querrán es que no tire la toalla, que continúe y desde luego que no desaparezcan esas farmacias de interior que tienen un papel muy importante.
Gracias.
Blanca Carcelén, presidenta de esta asociación de estas farmacias BEC, que tanta falta hace en ese interior. Muchas gracias por habernos atendido y muy buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
Su tiempo en un televisor de color rosa. Y si es verdad, yo fui dote que te molesta. Si no te gusta otra cosa, mariposa. Dice un amigo que no tenemos remedio. Abrir el corazón siempre nos sale caro. Que no me importa lo perdido si es sincero. A mí me importa todo el vino derramado. Yo que forjé mi historia con los buscavidas. Pierden el tiempo los que intentan que me frene. Por eso ahora si me escuchas no te rindas. Siéntete libre y orgulloso de quien eres. Recuerdo que un día fui fuerte. Recuerdo que no juzgué a nadie, porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo, queriendo matarme. Qué duro es a veces vivir, pero es preferible sentir. Aunque no suela la verdad, aunque no suela, siendo uno mismo en cualquier parte. Me contaron de aquellas noches de cuánto la eché de menos en la locura asesinando las llamadas.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Iniciamos una nueva etapa y seguimos. Seguimos porque nunca nos hemos marchado, porque siempre hemos estado aquí. Seguimos porque sabemos lo que quieres, lo que necesitas, lo que te hace vivir. Seguimos y seguiremos porque te esperamos. Benicàssim, destino turístico saludable. Ayuntamiento de Benicàssim.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
¿Necesito un TPV para mi negocio? ¿Cuántos tipos y tarifas hay? Si te planteas alguna de estas preguntas, en Grupo Cooperativo Cajamar hemos creado un espacio con toda la información que necesitas saber sobre TPV para que puedas tomar la mejor decisión para tu negocio. Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora, a tu lado, más que nunca.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Villarreal al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula alta i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
En Restaurante Arenal Burriana os hemos echado mucho de menos, pero ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en nuestra amplia terraza. Te sorprenderá. Restaurante Arenal Burriana. Lleva tu paladar a buen puerto.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear.
Olvidándose de todo, busca de algún modo de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta, le pone cadenas y nunca descansa en paz.
Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, que nadie te
Bé, i ara dicen que els més menuts de la casa s'apropen fins la ràdio per escoltar, perquè avui en la programació cultural que tenim ací a Renais Villarreal, ells avui seran els protagonistes. Per això avui tenim a la protagonista de l'espectacle d'avui, que és Rosabel Canós, que és la contacontes de Conta Clown. Bon dia, Rosabel.
Bon dia, què tal?
Molt bé. Contamos, avui és el torn d'ells, no? Dels més menuts de la casa. Imagine que els contacontes és una manera de que ells s'apropen a aquesta programació cultural, no? De la manera més fàcil.
Sí.
Quan vulguis, sí, pots parlar.
Ara. Vale. Doncs sí, és una activitat pues, que, si queis, bueno, com sabeu, els agraden molt els contes. És una forma molt divertida i molt amena de passar una vesprada diferent d'estiu i la veritat és que ens ajuda també a desconnectar una mica dels temps que estem vivint, no? Que serien un poquet tristos i la veritat és que així no, ells se divertixen moltíssim.
Parlem un poc de l'espectacle d'avui, no? Què ens podem trobar? Mm-hmm. Crec que hi ha dos passes, no? Explica'm-nos l'hora un poquet i on es farà.
Doncs mira, l'actuació se farà a la plaça Major. Mm-hmm. El primer passe és a les 8, de 8 a 8 i mitja, i el segon de 9 a 9 i mitja.
Uh-huh.
I l'espectacle es diu Transforma Contes i és un espectacle que d'una manera amena i divertida es va explicant diferents històries, però el concepte de l'espectacle és que els contes se van transformant. Uh-huh. Aleshores, igual podem conèixer contes pop-up, que per qui no ho sàpiga són els contes que quan es ha obrit apareix una figura, que pot ser un animal o algun personatge del conte que els agrada molt. Després també hi ha contes clàssics que peguen un gir, no? i que conten històries dos més contemporànies, a partir dels protagonistes més clàssics.
Uh-huh.
Després també hi ha contes, per exemple, mostra un conte que se podia llegir a l'indret i al revés, es poder, uh-huh, ¿no? Pues el sabor hiper un costa iba a contar una historia, pero si el gires y la huís por la otra banda, pues también conta la otra historia, o sea, la noticia de historia, pero desde un otro punto de vista. Y de eso son contes que el sorprenden y que es una forma de bueno, que agafen gusto por la lectura, ¿no? Porque uh-huh, dicen que los contes pueden ser molt diferents i quasi com un joc.
Sí, la veritat és que actualment, afortunadament també direm, els contes estan de moda des de fa temps tant per als més grans com per als més menuts de la casa. O sigui, no sols és cosa de xiquets, sinó que els contes ens donen lliçons que els pares també tindrien que escoltar.
Sí, sí, els pares, els iaios i tots. Espera, quan això vols perdonar, clar que sí.
Sí, és que, a més, quan mos estaves contant, hi ha diferents món de contes, no? I que, a lo millor, els majors tampoc coneixem massa a fons.
Clar, sí, ara actualment, o sigui, la literatura infantil contemporània pues, és un món molt gran, molt gran. Uh-huh. I pues, descobrir verdaderes joies. I n'hi ha gent, inclús adulta, que li encanta, no? Que uh-huh, sempre estan... Compren contes per als xiquets, però realment a vegades també es queda d'ells, perquè són joies, vaja.
Uh-huh. I vosaltres, en els espectacles, esteu teatralitzant també el que és el conte per fer gaudir més als xiquets, interactueu en ells, o com ho feu?
Doncs depèn de la història. O sigui, jo, com vinc del teatre, doncs utilitzo diferents tècniques. Uh-huh. Igual pot ser que, a la millor, en un conte utilitzi una titella, en un altre és simplement la veu, no? I el gest, el que fa que s'arriba a la història, que és la narració oral pura i dura. A vegades utilitzes objectes, o sea, utilitzes diferents recursos segons el conte, el que t'inspire, la tècnica que tu cregues que és més adient per a contar la història, doncs si s'utilitza perquè és una manera també de jugar a més contes i de... que vegin que hi ha diferents formes també de contar històries.
No sé si la teua trajectòria dins del món del contacontes és molt àmplia, és des de fa temps, no? Sé que eres d'ací de Vila-real, i que com s'interactua en el món del contacontes amb els xiquets, no? Que a lo millor és molt difícil captar la seva atenció en certs moments.
A veure, la meva trajectòria és des de fa 20 anys. Als pocs anys de fer teatre de carrer vaig començar a fer... contacontes, o sea, que porté ja molts anys. El teatre m'ha servit també per a captar aquesta atenció que comentes. I bé, jo crec que el recurs principal per a captar l'atenció és també tindre una bona història. Uh-huh. Si tens una bona història ja tens molt guanyat, perquè ja crees una expectativa interessant. Uh-huh. I després pues, també som molt estables i contar-te... Bueno, el que vull dir és que n'hi ha que practicar, n'hi ha que practicar uh-huh, moltíssim. Abans de contar el conte en públic, doncs, a lo millor estàs el menjador de ta casa te l'estàs contant, estàs en la cuina te l'estàs contant. I, o sea, a part d'un assaig normal que pugues fer, te passes el dia contant-te'ls fins que estàs contenta de quin és el resultat i aleshores i se contesta preparat per a contar-lo.
Clar, a lo millor també veure't a tu en aquest espectacle també pot fomentar a que la mateixa família, el mateix pare, el mateix iaio, la mateixa mare, no? S'inici també en aquest món per intentar pues, aproximar-se també més als xicotets, no? Mitjançant la literatura.
Sí, sí, la veritat és que al veure els narradors veus diferents tècniques i diferents formes de contar, que poden ser molt atractives. Nosaltres ja, bueno, qualsevol persona que tinga xiquets, encara que siguin fills, nets o nebots o el que siga, doncs ja al contar pues, doncs canvies la veu i tal, però sí que al veure una persona que s'indica professionalment doncs te dona molts recursos que després tu s'apliques a la teua manera, però que són recursos que sempre funcionen, clar.
Sé que també fas ruta al voltant de les localitats més properes d'ací de Vila-real. No sé si pròximament et trobarem ja no sols ací, sinó altres pobles veïns.
Doncs la propera actuació que faré serà el dia 29 d'agost al Castell Vell de Castelló. Uh-huh. Una actuació en la que n'hi hauran dos narradors més. És un cicle que s'ha fet de contacontes durant tot l'estiu i contem allà dalt al castell. I és molt bonic i és per a públic familiar. Uh-huh. Això serà a les 8 del dia 29 d'agost. I necessita inscripció, això sí.
La inscripció.
Hay que cridar a turisme, crec que és, no sé, ara en aquest moment. Uh-huh. I per apuntar-se.
Sí, imagine que l'actuació que hi ha avui programada a Vila-real també té l'aforo limitat, no?
Sí, sí. No sé ara exactament perquè no ho porto jo això, però crec que era No te vull dir la xifra exacta, però sí, és el programa limitat, sí.
Sí.
Per un grup de gent.
Per avisar també a la gent, és això, que dir-los que s'estén abans de l'hora, perquè si no tampoc podran accedir i disfrutar i gaudir del contacontes, ja que tindreu això també en compte.
Sí, n'hi ha que anar un poc abans i també dur mascareta. Que és molt important.
I ara que estem en estiu i que tu segur que consumisses molts contes, a part dels que pots transmetre en els espectacles, ens podries recomanar alguna lectura per a que els pares i mares s'aficionen a aquest món i els traslladen als seus fills des de casa?
Doncs sí. Bueno, com has dit d'estiu, m'has sí. per sorpresa, que no m'ho esperava ara que m'ho preguntaré. Ja, un que és molt d'estiu, per exemple, és Malena Balena, val? Que és el conte d'una xiqueta que és un poc grosseta i que té un poc de, bueno, té un poc de complex en això, també té gent que se fica un poc amb ella per aquest aspecte, però durant el conte fa un gran aprenentatge i molt divertit, a més, en el que supera esta por, això que té, no? Este complex, i és molt, molt divertit. Doncs com a conte d'estiu està xulo.
A mi la temàtica em encanta perquè jo crec que ara més que mai, no? I les lliçons, que a lo millor vas a buscar-lo a un altre llibre, és fàcil encontrar-lo en un conte. Rosabel Canós, moltes gràcies per haver estat avui i donamos aquesta lliçó i és que i te donem molta sort o molta merda, com es diu, no? Al món del teatre per aquesta vesprà i que siga molta gent la que vaig a veure i gaudir d'aquests contacontes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Que vaya molt bé. Vinga. Es un lento caminar.
Tienen hambre sus latidos, pero son sumisos y suenan a su compás. La alegría traicionera les cierra la puerta o se sienta en su sofá. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad. Que nadie te...
Estás a la 92.2 FM.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Coca malfeta, empedrao, pilotes de frares, baroset, aigua llimó, caragolà... Quina recepta popular de Vila-real la cuines donant-li la teua essència? Entra a www.fundaciocaixarural.org i comparteix-la amb nosaltres. La publicarem al calendari 2021 de Caixa Rural Vila-real.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Vila-real.
Si te gustaría tener un crossover compacto y personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Kia Stonic desde 12.800 euros. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano. Financiando con Banco CTLM S.A.U. hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida.
fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos, distribuido por Agromaestra.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayupisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos. Y todo aquel que la mira se llena de amor. Es el ángel de la guarda para los demonios. Le juro que no le exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin más. Tiene la risa que alivia todos los problemas. Esa palabra que escucha cada suspirar. Es una vela encendida porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad. Es la orillita del agua vencida que rompe.
Vaya, que no ens cansem de sentir esta cançó, eh?
Sí, la veritat és que no.
Cal recordar als veïns de la població de Villarreal que des d'avui dimecres l'avenida La Murà tornarà a estar oberta al tràfic. I la parada dels taxis tornarà al seu lloc habitual, enfront de l'auditori, i també se prohibirà l'estacionament a l'avenida La Murà en el tram que està comprengut entre l'avenida Cedre i el carrer Ramon i Cajal. La zona estarà reservada per a càrrega i descàrrega. Seguirà estant operativa per a aquestes funcions. S'ha creat algo de polèmica en aquest sentit. L'alcalde estava previst que ens entrara a parlar sobre aquestes i altres qüestions, però bueno, no hem pogut parlar amb ell. Quan ell vulga o tinga que fer algun tipus de declaració, suposo que ens cridaran i ens diran com estan aquestes coses.
Uh-huh. Sí, també tenim que donar una última hora d'un succés que ha ocorregut a Borriana, uh-huh, perquè s'ha encontrat el cos d'un home sense vida a l'escollera, a una de les zones rocoses del port de Borriana. Esperem a veure si tenim més informació.
Uh-huh. Bueno, avui, 5 d'agost, recordem a les 13 Roses, dones valentes que donen la seva vida per la llibertat de tots els pobles. I no anem a entrar en guerres polítiques ni en colors, uh-huh, però sí en permetre que donem el nom d'aquestes dones que dona igual en les idees que tingueren, no se mereixien ser afusilades. Era Carmen Barrero Aguado, que tenia 20 anys en aquell moment i era modista.
Martina Barroso García, que tenia 24 anys i també era modista. Brisac Vázquez, de 29 anys, tenia 29 anys i era pianista. Pilar Bueno Ibáñez, que tenia 27 anys i era modista. Julia Conesa, que tenia 19 anys i era modista. Adelina García Casillas, també en 19 anys, activista. Elena Gilolaya, 20 anys, activista. Virtudes González García, 18 anys, modista. Ana López Gallego, 21 anys, modista. Joaquina López Lafite, 23 anys, secretària. Dionisia Manzanera Sales, 20 anys, modista. Victoria Muñoz García, 18 anys, activista. I Luisa Rodríguez de la Fuente, 18 anys, sastresa. Aquestes dones van ser afusilades als 3 mesos de que s'acabara la Guerra Civil en Espanya. I ara em diran, van ser de tots els bandos? Sí. Però quan tenim els noms i els apellidos d'aquestes dones, volíem fer-li este record. No se'ns anirà mai del cap una democràcia, que és el que tenim ara, és, i se respecte. I quan, en aquests moments tan raros i tan difícils políticament que estem vivint, que n'hi ha diferències, però hi ha diferències que se discuteixen en els hemicicles. No se trauen a la gent de casa i tant d'un bando com d'un altre, i s'afusilen.
Les juro que no les exagero, todo es corazón. Tiene la vida más vida si la tiene cerca. Es el paraguas, no te baila el agua sin nada.
Maria, es han posat una miqueta aixina, no? Perquè tu, a més, saps que quan som dones,
sí,
com que hem de demostrar, encara que siguis que pensant que ara en aquest moment se pense que no, però sí que és veritat que és dur, i en aquell temps suposo que encara ho seria més, i eren dones molt joves, dones que tenien tot un món per davant, i aunque van ser molt fidels a les seues idees.
Per ficar un poquet, avui, 5 d'agost és el dia de la Verge de la Blanca Paloma, i per això avui volíem felicitar també des d'ací a totes les blanques, mariblanques que n'hi hagin, no? Perquè avui també és el seu dia.
He donat compte que hi ha poques blanques, però avui justament hem entrevistat una,
sí,
que era la presidenta de les farmàcies rurals, i vaja, que casualitat que en aquest moment no sabíem que jo en aquest moment ho desconeixia, que era el Sant, era la Blanca Paloma. Demà serà el Salvador, de onda, una festa molt celebrada, eh?
Sí, intentarem demà parlar en algú de Onda, no? Ja siga el regidor de festes o la pròpia alcaldessa de la localitat, perquè mos explique, no? Quin sentiment tan diferent com els ha passat, no? A lo millor així per a Sant Pasqual o al Masora en Santa Quiteria, que són fetges
que és el patró,
molt senyalades i que no han pogut viure.
Sí, en este cas, demà a les 10:30, 10:15 crec que és la missa, aixina que tenen que esperar, però com nosaltres hasta les 12 no es comencem el programa, de ben segur sí que ens podran atendre.
Ficar també una nota d'humor. Ja saben que tots els dies Susana i jo fiquem una foto, i avui encara no hem ficat la foto correcta, o sigui, perquè nosaltres estàvem jugant, però Txelo ha decidit pillamos aixina al descobert i després ho veuran. Jo crec que els agradarà.
Sí, sí, estem preparant allò que Maria també sap fer, en el mòbil, totes aquestes coses que funcionen també en aquesta tecnologia que tenim ara, i Txelo ha eixit per darrere i ens ha pillat en les mans, en les manos, en la massa,
la massa, no?
Seria les manos en el massa,
la farina,
la
farina, no?
Sí, sí. Bastant, ens ha pillat bastant, no?
Sí.
Ara, bueno, avui sí que tenim la cançó de l'estiu, que
sí,
és una cançó que ens agrada, que jo ja la sé, que ho han consensuat, però perquè has dit en veu alta i té sentit. Aixina que, ojito, sentiu-la, aixina en ganes de sentir, sí, aquesta cançó de l'estiu.
Me llaman Romeo, es un placer conocerla. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién
hacia él. Dígame usted si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no has conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente? A ver, permíteme apreciar tu desnudez. Relájate, que este martini calmará tu timidez. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a verte, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. Parece prudente esta propuesta indecente.
Ai, Susana, és que esta cançó ens agradava escoltar-la sencera, eh? Mos hem ficat així a ballar bachata.
No, jo me pregunte. Algú li ha volat a la imaginació?
Per què?
No sé, per què l'hagi passat, lo de sa proposta indecent, i per a la que li haver agradat, que li ho haveren dit, no? Dic
jo. O proposat, no?
Sí, sí.
Sí, a més ha sigut molt curiós la elecció de so, no? Perquè jo t'he dit, alguna proposta, alguna proposta?
I
jo, proposta indecente.
Esta cançó de quin any era?
2014, Romeo Santos, va ser quan ja vas començar a baixar, ja recordeu-vos que van ficar Obsessió, que va ser el seu primer gran hit hacia Espanya, que ell estava en el grup Aventura, però després el seu primer gran èxit en solitari va ser esta cançó que es diu Proposta indecente. I tot el 2014, tot el món als xiringuitos bailant bachata.
Sí, i a més, en un moment en què la gent se parava a escoltar esta veu melòdica,
sí.
I ja després escoltaven el missatge i clar, eren de Romeo Santo total, estaven entregadíssims. 2014. Ojo, sentim este trosset.
És un placer conocerla. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa.
Te veus molt bé, Susana.
Sube.
Otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu...
Una copa de los del 30 mojitos, ¿no? Del día de hoy en Instagram. Yo también.
María, demà tenim diverses qüestions, val? Qüestions que abordarem i que esperem que, bueno, que ens donen llum sobre diverses coses. Per això els convidem, els emplacem demà a les 12. Estarem així, contant-los totes aquestes coses que estan passant d'última hora i que no volem que se'ls empasse a ningú. Per cert, acaben de dir per WhatsApp, jo esta la bailo muy bien.
Uh.
Sí, amiga, yo también. Me lo acaba de decir mi amiga, la meva amiga de Castelló, que en Seni, que està pendent. I, a més, me l'estic imaginant. El ninote que m'ha enviat és les mans tapant-se la cara. Ai, jo esta la bailo molt bé. Senyores, ens ha acabat les dues del migdia. Els deixem escoltant a Romeo Santos. Maria, moltes gràcies per haver estat en mi aquestes dues horetes. Hem disfrutat un muntó i ara els deixem en el nostre company Miguel Batalla, que es parlarà de futbol, però jo insistisc, seguisquen sentint la cançó. Fins demà.